Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, avui és dimecres 20 de febrer. Avui s'han assolit els 366 dies des de l'entrada de Dolors Bassa a la presó d'Alcalá Meco a Madrid el passat 2 de novembre del 2017. Carmen Lamela citava declarar per primera vegada els exconsellers, en aquell moment en llibertat o, com el cas de Dolors Bassa, a Brussel·les. Després, Pablo Llarena els deixava en llibertat. Dies abans de les eleccions, del 21 de desembre i el març, tornaven a estar entre reixes. El juliol, però, amb el nou govern socialista, els líders independentistes empresonats són traslladats a presons catalanes. Dolors Bassa, acompanyada de Carme Forcadell en aquell primer moment, va al centre penitenciari del Puig de les Basses a Figueres. Allà s'hi ha estat tancada fins al seu trasllat, aquest febrer, altra vegada a Alcalá Meco per assistir en clau d'acusada al judici que s'està celebrant al Tribunal Suprem. En tot el temps que ha estat tancada, concretament un any i un dia, només hem pogut escoltar això de Dolors Bassa.
Vamos a ver, que no te enteras...
Sabemos que el trabajo ha evolucionado a lo largo de la historia y en el momento que ahora nos encontramos también lo seguirá haciendo. Una nueva estructura laboral acorde con las últimas tecnologías, donde su mayor exponente es Internet, es una sociedad en la que cambian todos los hábitos que hoy en día conocemos. Las relaciones laborales varían, por ejemplo, el contacto del día a día con otros trabajadores e incluso con los trabajadores de una misma empresa son y serán cada vez menor, menos intensas y más impersonales, pero con mucha más posibilidad de rendimiento laboral.
Aquesta era la veu de Dolors Bassa al programa radiofònic de la presó T'enteres què? Avui, però, ja no serà l'últim tall de veu de l'exconsellera Torroellenca. Aquest dimecres 20 de febrer, concretament avui, amb un any i un dia entre reixes, Dolors Bassa declararà al Tribunal Suprem. Ho farà davant el jutge Manuel Marchena a la sala segona del Tribunal Suprem de Madrid. I tot i que la notícia passi a Madrid, Ràdio Capital de l'Empordà la portarà fins al Baix Empordà. Per aquells més observadors, haureu vist que des de la setmana passada a la nostra pàgina web tenim un especial judici del procés i també el vídeo en directe del judici. Tot i això, avui anirem a més. Dolors Bassa ha estat 366 dies tancada a la presó. Avui, però, la seva veu tornarà a ressonar. Ràdio Capital retransmetrà el testimoni íntegre de l'exconsellera Torroellenca per antena, perquè, una vegada més, Dolors Bassa, encara que sigui metafòricament, torni a casa. Són les 8 i 3 minuts del matí, esteu escoltant el supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. I és moment de saber què està passant al Baix Empordà amb els titulars que ha preparat la redacció del Ràdio Capital. Comencem parlant de Dolors Bassa, que declara avui davant del Tribunal Suprem. Dani Cortés, bon dia.
Va ser consellera de Territori i Sostenibilitat. La Torroellenca declararà acusada de rebel·lió i malversació per la Fiscalia i Vox i de sedició i malversació per part de l'Advocacia de l'Estat.
I Sos Costa Brava denuncia abocaments il·legals a la muntanya de Sant Sebastià de Palafrugell. Bon dia, Elena Santín.
L'entitat diu que els abocaments s'han fet sense llicència per canviar l'orografia del terreny. Han abocat terra i bruna i així han modificat el pendent per preparar-lo per la urbanització. El regidor d'Urbanisme de Palafrugell, Jaume Palaí, explica que no és la primera vegada que passa.
Nosaltres, aproximadament pel vols del Nadal,
varen detectar això i els varen obrir un expedient sancionador. I a més, els varen requerir perquè retiressin aquestes terres.
En la seva denúncia a l'Ajuntament, Sos Costa Brava reclama aturar els treballs i retirar les runes.
Gràcies, Helena Santín. També hem de parlar dels bombers de Palafrugell que denuncien a les xarxes la manca d'equipament per garantir la seguretat de la ciutadania. Dani.
Després de 7 dies sense camió autoescala, els bombers de Palafrugell denuncien amb ironia la falta d'equipaments. Ho han fet en un vídeo on s'ensenya l'única autoescala que hi ha al municipi, la d'un camió de bombers de llumina.
Gràcies, Dani. Les autoritats d'emergències confinen diversos veïns de Sant Feliu de Guíxols per una fuita de gas. També amb tu, Dani.
Va passar ahir a la tarda al voltant de l'avinguda Canàries. L'alerta la van donar diversos veïns que van notar una forta olor de gas. Cap a les 9 del vespre, la companyia de subministrament va tancar aquest punt de la fuita i es va restablir el tràfic.
I l'organització ecologista SOS Costa Brava està satisfeta que s'hagi presentat una moratòria per estudiar els plans d'urbanisme al litoral gironí i confia que la Generalitat desclassifiqui massivament la zona. Bon dia, Anna Pujol.
Bon dia, així ho ha explicat Eduard de Ribot, advocat de SOS Costa Brava, en una entrevista a Ràdio Capital. De Ribot ha insistit que, tot i que la moratòria afecta 180 dels projectes d'urbanització de la zona, haurien de desaparèixer tots aquells desvinculats als nuclis urbans.
I comencem les obres de millora integral de l'Eixample de Palamós. Dani, també amb tu.
Les obres d'arranjament d'aquesta zona tenen un termini d'execució de 8 mesos, als que s'ha de sumar 2 mesos d'estiu, juliol i agost, en els quals les obres hauran de parar en compliment de l'ordenança de soroll.
I ara és moment dels esports, perquè Laia Bodro, Lató Martín Altilla revalida el títol del 30 Palamós Optimist Trophy 14 Nations Cup. Bon dia.
Bon dia. La segona regata més nombrosa del món s'ha celebrat del 14 al 17 de febrer en aigües de la Badia de Palamós.
Gràcies, Laia. I ara, com passen 7 minuts de les 8 del matí, és moment de saber què està passant al Baix Empordà en format agenda cultural. L'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per Sant Feliu de Guíxols. Bon dia, Martí.
Bon dia.
Gràcies, Martí. I és l'últim moment de fer la previsió del temps. En aquesta setmana anticiclònica tenim alguna novetat de cara a aquest temps. Albert Aparicio, bon dia.
Oh.
Gràcies, Albert, i fem una pausa i tornem.
Feu-vos subscriptors de la revista de Palafrugell. Rebeu cada mes, a casa, la revista. 12 números per només 30 euros. I si us en feu subscriptors ara, podreu guanyar un menú de la garoinada per dues persones valorat amb 80 euros. Per més informació, truqueu o envieu un WhatsApp al 652 82 97 47 o envieu un correu electrònic a revistapalafrugell@gmail.com. La revista de Palafrugell, a casa vostra.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre, a Ràdio Capital, comença Selecció Premium. Busquem per tots els racons. Residirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Selecció Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Busques feina? Sí? Doncs t'interessa la jornada d'oportunitats laborals que tindrà lloc el 7 de març a Palafrugell.
Consulta totes les ofertes. Et pots inscriure a un màxim de 7 abans del dia 24 de febrer.
Si el teu currículum compleix amb els requisits, et convocarem per fer entrevistes. Tota la informació a ipep.cat.
Pals, estem preparant un carnaval que farà història. Dissabte 23 de febrer vine a la Rua de la Disbauxa amb un munt de colles desfilant pels carrers del poble. I acabada la rua, sopar popular, amb menú de dolç per 10 euros i menú infantil per només 8 euros. I tot seguit, ball amb el grup El Último Veneno. Entrada gratuïta. Venda de tiquets pel sopar a l'oficina de turisme de Pals i a la fleca Can Brunés fins al 20 de febrer. Organitza l'Associació Cultural i Recreativa Colla Carlània de Pals amb el suport de l'Ajuntament de Pals. I col·labora Ràdio Capital.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida. La meva cuina molt millor.
74 per aquests mateixos delictes. En tot cas, Bassa ja n'ha complert un de forma preventiva.
Restaurant La Cuina de la Iaia a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11-08-98.
Seguim en directe al Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Són les 8 i 11 minuts i esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. Avui hem parlat a la portada. Avui, després d'11 mesos silenciada, tornarem a escoltar Dolors Bassa. La torroellenca tindrà l'oportunitat de defensar-se davant del jutge Marchena i la resta de membres del Tribunal Suprem al llarg del dia d'avui. La segona sessió d'aquesta setmana, el judici contra el referèndum, començarà a les 10. Però amb la declaració de Josep Rull, un cop hagi acabat l'exconseller de Territori i Sostenibilitat, serà el torn de l'anterior titular d'Afers Socials i Família, Dani Cortés.
I això serà passat al migdia si ens fixem en com han anat la resta d'interrogatoris. Fins ara han declarat Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull i Raül Romeva. Els dos líders d'Esquerra, defensats per Andreu Bandeneyne, han optat per només respondre a les preguntes dels seus advocats i no les de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat. Això ha fet que els seus interrogatoris hagin durat al voltant de 2 hores. En els casos de Turull i Forn, anteriors dirigents del PDeCAT, sí que han respost a tothom menys a Vox, i això els ha allargat. Per això és previsible que la declaració de Rull duri més de 2 hores i es pugui allargar fins al migdia com la de Turull d'ahir. És una incògnita saber si Bassa respondrà a tothom o no. La defensa, un advocat diferent que Junqueras i Romeva, és Mariano Vergés, un advocat que fins ara ha fugit del protagonisme i ha passat desapercebut. Durant les qüestions prèvies de la setmana passada, defensava així la seva clienta.
Dolors Bassa fue ingresada en prisión por sospechas. Por la sospecha de que iba a servirse de un supuesto soporte internacional para huir. Porque la realidad, los datos objetivos, los únicos datos objetivos que había, era que cumplió, mientras estuvo en libertad provisional, con todas las condiciones que le fueron impuestas, no variaron ninguna de sus circunstancias personales y en ningún caso intentó huir acudiendo a todos los llamamientos.
Un advocat desconegut que caldrà veure quin estil d'interrogatori aplica.
Bassa s'enfronta a acusacions des de d'11 i mig fins a 74 anys de presó, Dani. Dani.
Sí, repassem la pena més baixa, que és la que demana l'Advocacia de l'Estat, que vol que se la condemni a 11 anys i 6 mesos de presó per sedició i per malversació. La Fiscalia exigeix 16 anys per rebel·lió i malversació i Vox, com a acusació particular, 74 per aquests mateixos delictes. En tot cas, Bassa ja n'ha complert un de forma preventiva. Ahir era el dia en què es comptaven 365 dies d'empresonament en total. En un missatge a Twitter reconeixia que tenia ganes d'anar a declarar per explicar la seva versió dels fets amb fermesa i amb coratge.
I mentrestant, Dolors Bassa declara, UGT convoca concentracions per reclamar l'absolució de l'exconsellera Torroellenca, Dani.
Sí, la UGT de Catalunya ha convocat a 1:15 protestes a les seus de tot el país en suport a qui va ser secretària general del sindicat a Girona. El secretari general de l'UGT a tot Catalunya actual, Camil Ros, participarà a la concentració de Barcelona.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I, com hem comentat al principi, podreu seguir la declaració de tots els acusats, com a sempre, a través de radiocapital.cat. Però avui, a més, retransmetrem tot el que digui Dolors Bassa en directe a través de l'antena de Ràdio Capital, al 93.8 FM. La plataforma SOS Costa Brava denuncia abocaments il·legals de terra i runa a Sant Sebastià de Palafrugell. Veuen que l'objectiu és modificar el terreny per urbanitzar-lo. Els fets han passat en una zona muntanyosa prop de la costa. Elena Santín.
L'entitat assegura que els abocaments s'han fet sense llicència i pretenen modificar l'orografia del terreny. La terra i les runes abocades han modificat el pendent per la suposada urbanització d'un solar. Tot apunta, segons la plataforma, a que el responsable és el sector de la construcció. Davant això, han presentat una denúncia a l'Ajuntament. Reclamen aturar els treballs, obrir un expedient de protecció i sanció i tornar el pendent original del terreny. El regidor d'Urbanisme de Palafrugell, Jaume Palaí, ha explicat a Ràdio Capital que va passar el mateix fa uns mesos. Ara han de comprovar si es tracta d'abocaments nous o dels anteriors, que encara no s'han retirat.
Nosaltres, aproximadament pels vols del Nadal, varen detectar això i els hi varen obrir un expedient sancionador. Però això ells tenen temps tant per fer al·legacions com per fer-ho. Avui, que hem tornat a veure fotografies, que ens han enviat fotos als veïns i tal, de que allò encara no estava retirat, hem enviat a l'inspector per veure si hi havia més terres, més abocaments, o encara eren els mateixos que havíem detectat nosaltres ja.
SOS Costa Brava es va assabentar de l'abocament gràcies a uns veïns de la zona que ho van fotografiar i van alertar a l'entitat i a l'Ajuntament.
Gràcies, Helena. I el cos de bombers de Palafrugell ha preferit ironitzar una de les grans denúncies dels bombers d'aquests últims dies. Fa una setmana el cos es quedava sense l'autoescala, que ha estat traslladada al parc de bombers de Figueres. Dani.
Fa una setmana, l'autoescala dels bombers de Palafrugell va anar al municipi de Figueres, a l'Alt Empordà. Des d'aleshores, encara no ha tornat al seu lloc d'origen. Per aquest motiu, el cos de bombers ha penjat un vídeo a les xarxes socials en què denuncia la situació. El vídeo es mostra una autoescala de joguina a l'aparcament destinat a l'autoescala real.
Bon dia. Aquesta és l'autoescala que avui era guàrdia per cobrir tota la població del Baix Empordà.
Segons hem pogut saber a Ràdio Capital de l'Empordà, l'autoescala dels bombers de Figueres s'està reparant després de rebre un toc. A hores d'ara no hi ha cap previsió de quan tornarà a estar activa. Tot i això, des dels bombers de Palafrugell asseguren que va per llarg, però esperen, diuen, que no passi res. Cal remarcar que si fos necessària aquesta autoescala hauria de venir o de Figueres hauria de durar uns 51 minuts de trajecte o des de Girona uns 43 minuts de trajecte. L'autoescola és el camió que fan servir els bombers per accedir als incendis a grans alçades. Aquests vehicles compten amb una escala sobre d'una plataforma giratòria que una vegada estesa pot arribar als 37 metres d'alçada fàcilment. Aquesta no és la primera denúncia que fan els cossos de seguretat dels bombers en els últims mesos. De fet, al desembre van tancar els parcs i es van manifestar estar davant del Parlament de Catalunya. Tot això es manté, totes aquestes protestes es mantenen i a hores d'ara hi ha diversos parcs de bombers del Baix Empordà, com el de la Vall d'Aro o el de Calonge, que tanquen alguns dies de la setmana per falta d'efectius, perquè es neguen a fer hores extra.
Gràcies, Dani, i també amb tu. Ahir a la tarda es va viure un moment de certa alarma a Sant Feliu de Guíxols. Les autoritats van confinar a casa seva els veïns de l'Avinguda Canàries i els voltants per una fuita de gas. Els veïns els va espantar la forta olor gas que feia per tot arreu. Dani.
La fuita de gas es va produir en una rasa d'obres. Cap a les 9 del vespre, la companyia de subministrament va trobar el punt de la fuita i el va tancar. Els veïns confinats van poder sortir en aquell moment de casa seva, si ho van desitjar, i la policia, en el seu moment, va tallar el trànsit a l'Avinguda Canàries amb el carrer Pamplona, però el va reobrir un cop es va resoldre la situació.
Gràcies, Dani. I seguim amb més notícies al Baix Empordà. Parlem del col·lectiu ecologista SOS Costa Brava, que confia que la Generalitat prendrà la decisió de desclassificar els sectors urbanitzables que contemplen la segona moratòria d'urbanisme al litoral gironí. Així ho ha definit Eduard de Ribot, advocat de l'organització, en una entrevista a Ràdio Capital. Bon dia, Anna Pujol.
Bon dia. De Ribot explica que estan satisfets amb aquesta moratòria que sotmetrà estudi fins a 180 projectes d'urbanisme de la Costa Brava. Tot i així, Ribot afirma que no n'hi ha prou, ja que ara per ara el litoral gironí compta amb 247 plantejaments d'urbanisme. Davant les recents queixes dels promotors urbanístics i propietaris, de Ribot argumenta que és absurd que es posicionin en contra de la preservació del medi ambient. La moratòria afecta només aquells projectes situats en territoris del litoral amb una pendent del 20% on la construcció ja és, en teoria, il·legal. L'advocat defineix aquesta moratòria com una oportunitat per repensar l'urbanisme de manera sostenible, ja que afirma la Costa Brava no es pot carregar més.
No té més capacitat la Costa Brava per seguir urbanitzant indefinidament. I si això no ho veuen els promotors, doncs el seu afany de lucre perjudica el resto de la societat i perjudica el resto del poble, i doncs s'haurà de fer una valoració quin és l'interès general superior, si el privat de continuar urbanitzant indefinidament o el públic i el general de preservar els boscos i el territori i el paisatge de la Costa Brava. I nosaltres no en tenim cap dubte, i la Generalitat confiem que tampoc.
Tot i que la Generalitat de Catalunya va anunciar que comptava amb la participació del col·lectiu ecologista per confeccionar el pla director, de Ribot ha explicat que no s'hi han posat en contacte, més enllà de dues reunions prèvies.
Si ens criden a participar, estarem encantats de fer-ho, per intentar ajudar a mostrar tots els punts i disfuncions que hi ha a la Costa Brava, i si no, ho farem de manera formal en els tràmits d'informació pública del termini d'un mes, quan surt publicat.
Ara per ara s'ha obert un primer període d'informació pública i es permeten al·legacions per fer suggeriments i propostes pel nou pla director, que assegura l'advocat pensen aprofitar.
Gràcies. I ara seguim amb més notícies, perquè aquesta setmana ha començat el projecte urbanístic de millora integral d'una part de l'àmbit de l'Eixample a Palamós. Les feines s'han iniciat pel carrer de Carmel, entre l'avinguda del president Francesc Macià i el carrer de la Indústria. Aquest projecte, l'interior del perímetre dels carrers Indústria, al nord, Carmel Est, Enric Vincle, oest, i l'avinguda del president Macià, sud. Dani, explica'ns en més detalls.
Les obres inclouen fer noves voreres i paviment d'asfalt. L'objectiu de l'Ajuntament és millorar el pas dels vianants, adaptant aquests espais a la normativa per persones amb minusvalideses i pacificant la circulació dels vehicles, segons ha explicat el consistori en un comunicat. Al carrer Santa Bàrbara s'eliminarà l'aparcament de vehicles, i al carrer Avió, Mercè i Carmel s'ampliaran les voreres i es mantindran els carrers sense aparcament. En els carrers Santa Marta i Sant Antoni es mantindrà l'aparcament en un dels costats. Les obres també incidiran en l'abastament d'aigua i es reemplaçarà la xarxa de sanejament per un sistema de recol·lecció separatiu. Es modernitzarà la senyalització horitzontal i vertical, la ubicació d'alguns punts de la llum, perquè que s'han renovat recentment, i també es millorarà el mobiliari urbà i es crearan espais enjardinats. Aquest projecte integral s'ha adjudicat a l'empresa Excavaciones Empordà 2000 SL per un preu de 734.600 euros. Les obres d'arranjament d'aquesta zona tenen un termini d'execució de 8 mesos, però aquí s'hi ha de sumar 2 mesos d'estiu, juliol i agost, en els quals les obres hauran de parar en compliment de l'ordenança de soroll. El projecte ha començat ara pel carrer de Carmel i seguirà als carrers de Sant Antoni, Santa Marta i Santa Bàrbara, en el seu tram entre el carrer Carmel i el de la Mercè. Posteriorment, seguirà en altres fases del carrer de la Mercè, carrer Avió, en direcció al carrer d'Enric Piqué.
Gràcies, Dani. I quan queden 5 minuts per 8:45 del matí, és moment de l'opinió amb el comentari. Avui amb un comentari de Pere Carreras.
A mi el febrer se'm fa llarg. És el mes més curt de l'any, però no s'acaba mai. I ja tinc ganes que s'acosti al final, o almenys els últims dies, almenys el dia 24, on veurem el genet Santi Serra a Sant Feliu de Guíxols fent cabrioles amb els cavalls davant del mar. Segur que serà espectacular, el Racó de Garbí amb el bon fer de Santi Serra. Serà la 1:00 PM, amb entrada lliure, com sabeu, el dia 24 de febrer. Però se'm fa llarg aquest mes, el febrer, perquè just el primer dia de març comença el Carnaval i vaig comptant tots els dies que falten fins a arribar-hi. A la Costa Brava, i en general també a l'Empordà, en sabem una mica d'això de Carnaval. Un Carnaval on seguiré la tradició de disfressar-me i no sé si tiraré de barato o d'exquisit. Em puc guarnir de Donald Trump. Total, només en cal una perruca rossa una mica desordenada, una corbata llarga vermella i quatre rajoles per anar aixecant murs. O també em puc disfressar de foraster, que vol dir de gent de fora del poble. Em puc disfressar d'advocat de l'Estat, de Rita la Cantaora, d'Esvergínia, de Fake News, de Munyador de Vaques, de John Rambo, de Pipi Calces Largues o de populista tancant ports i tancant fronteres i culpant els immigrants de tot. Quan m'hagi decidit, sí que em queda una cosa clara. Em disfressaré a Sant Feliu de Guíxols i espero veure-us-hi a tots, a les dues rues, la de nit i la de dia, a tots els balls, que aquest any són fabulosos, i a totes les xefles agudes i per haver en aquest racó de món. Mireu el programa a guíxols.cat i m'ho sabreu dir, de tanta cosa variada i festiva. Algú va dir que el Carnaval és la festa major d'hivern. Veritat. Algú va dir que si et disfresses, mostres una part de tu que inconscientment no ensenyes a diari. Si és així, ja és hora que surti de la foscor el combatent romàntic una mica troglodita que porto a dins. Que s'acabi ja el febrer i que s'acosti la primavera, si us plau.
Doncs amb totes aquestes opcions per disfressar-nos per Carnaval, és moment de seguir amb l'actualitat del Baix Empordà.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I anem amb els esports. El Atomat Atila va revalidar el títol de campió de Palamós Optimist Trophy després de guanyar per segon any consecutiu la segona regata més nombrosa del món, que es va celebrar del 14 al 17 de febrer en aigües de la badia de Palamós. Atilla va acabar empatat a punts amb la israeliana Mayana Shemesh, però es va acabar imposant al tenir més primers llocs. Laia.
Martín Atila va sumar 6 victòries en 6 mànigues, però la campiona femenina, la regatista israeliana Mayan Shemesh, el va arribar a atrapar i van empatar a punts 36 cada un. Al sumar més primers llocs, la victòria acabaria sent per Atila, que no va tenir un bon final de campionat, salvant els mobles en l'últim moment. La tercera posició ha estat per al representant de Bermuda, Sebastián Kempe, a 8 punts d'Atila i Shemesh. Kempe es jugava a la tercera plaça del podi amb l'italià Àlex de Mutra i la mallorquina Maria Perelló, que han estat quart i cinquena respectivament. A la Nations Cup, que suma els millors llocs dels regatistes per país, la victòria va ser per Alemanya, que relleva Espanya com a campiona d'aquest trofeu que premia el millor país dels 30 que han pres part en la regata catalana. El 30 Palamós Optimist Trophy, 14 Nations Cup, ha estat la regata final del circuit Excellence Cup, que organitza la AECI i que ha estat format per les regates d'Optimist de Vigo, Port de Santa Maria, Torrevella i Palamós. El guanyador del circuit ha estat l'alacantí Miguel Campos, amb 286 punts, segon Martín Atila, amb 270, i tercera Maria Perelló, amb 264.
Moltes gràcies, Laia. Queda un minut per 8:45 del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. Fem una pausa i tornem.
Supermatí. El número 1 en electrodomèstics és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites amb les primeres marques i millors garanties i perquè som molt a prop teu. Electrodomèstics de la millor qualitat, tot en parament de la llar, la climatització més eficient, tota i el millor preu a Grup Carrera. Al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós a l'Avinguda Catalunya 13.
Vols que despertem per sorpresa algú a qui coneixes?
Si vols fer alguna broma per telèfon a algun amic, vols que li fem alguna broma per telèfon, ho pots fer. Com? Doncs mira, a través de la nostra pàgina web hi ha un apartat que posa bromes per telèfon, omples aquest formulari i nosaltres trucarem a aquesta persona, aquesta víctima, eh? I li farem la broma per tinela, que tot vingui de gust. El que vulguis, el que vingui de gust. Nosaltres farem aquesta broma telefònica en directe a través del Matí Capital. Si no, també pots enviar un correu electrònic a matí@radiocapital.cat. Nosaltres ens dones totes les dades i nosaltres trucarem a aquesta persona i li farem una broma en directe a través del Matí Capital.
Entra a radiocapital.cat i demana-ho des de la pàgina del programa.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
A Ràdio Capital, la ràdio que desperta l'Empordà.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Recupera aquesta entrevista, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Us ho dèiem al principi, avui no és un dia diferent, avui declara Dolors Bassa al Tribunal Suprem. És per això que, no, tot i no ser la seva veu, hem volgut recuperar aquesta entrevista que vam fer a Dolors Bassa durant el programa que va fer i va emetre a Ràdio Capital des de la presó del Puig de les Basses el passat 16 de novembre. Dolors Bassa va contestar per carta i vam poder tenir la veu de Dolors, però no era la Dolors Bassa, era una altra Dolors. Això és el que va passar en aquell moment, quan eren gairebé 8:45 del vespre, al Puig de les Basses. Escoltem l'entrevista a Dolors Bassa que va fer Ràdio Capital al novembre.
Si estiguéssim en una situació de normalitat, si la justícia no mantingués presos polítics, ara diríem Dolors Bassa, bona nit, i ella ens respondria...
Bona nit, amics i amigues de Ràdio Capital.
Òbviament, aquesta no és la veu de la Dolors. Li hem demanat a una altra Dolors, la locutora i dobladora Lola Sanz, que posi veu a l'entrevista que l'Eugènia Güell ha preparat per escrit i que la Montse, la seva germana, li ha transmès a la Dolors. Una vegada que la Dolors ens ha retornat al qüestionari amb les seves respostes, li hem demanat a la nostra locutora que hi posi veu per tal de poder emetre aquesta entrevista en format radiofònic i que també trobareu al nostre web. Eugènia, quan vulguis.
Bona nit. Des de que la van empresonar aquí, cada setmana s'hi ha fet un sopar de suport amb tota gent que la recorda a vostè i a la resta de preses i presos. De totes maneres, li fa por l'oblit?
Al principi em feia por l'oblit de les persones empresonades i que la ignomínia que patim fos en va. Ara tinc clar que la presó i l'exili són dues maneres complementàries que permetran explicar el que hem viscut a Catalunya, la repressió, i sobretot que serveixin per avançar en una democràcia més ferma. Ara veig que la gent hi és i que respon des d'anar a actes per demanar l'alliberament enviant-me cartes i sobretot reclamant una unitat estratègica que faci que el país en un futur més o menys immediat sigui per a tothom i de tothom amb els valors republicans. No es pot oblidar que en ple segle XXI hi ha gent que per escriure lletres d'una cançó, que pot agradar o no, hagi hagut de marxar de l'Estat perquè, si no, estaria en presó, també.
Li costa acceptar la situació?
Em costa d'entendre, perquè estic absolutament convençuda que som innocents de qualsevol delicte. Vam fer allò que era el mandat i pel que havíem guanyat unes eleccions, on la gent havia votat lliurement. Era defensar la llibertat, que tothom es pogués expressar en un vot. És creure en la democràcia.
La rutina que té ara i aquí a la presó li fa adonar-se que en sortir voldria invertir més o menys temps en certes coses?
Invertir més temps en les relacions familiars i personals d'amistats és el que més enyoro ara. I també he descobert que un s'enfronteix mentalment amb la meditació i el ioga, activitat que he descobert aquí a la presó.
Tenim entès que escriu un dietari dels seus dies a la presó. Què hi escriu? Ens en pot avançar alguna cosa?
Les reflexions del meu dietari van des del dia a dia a la presó al meu estat d'ànim. Les interrelacions amb internes i funcionàries, les converses amb visites institucionals i les reflexions polítiques segons els esdeveniments de cada moment. No puc avançar res, primer perquè varien segons el dia i després perquè serien tretes de context i no s'entendrien.
Ara que parlava de les interrelacions amb internes i funcionàries, n'ha après alguna cosa de la gent de la presó?
De la gent que hi ha a la presó he après que els estereotips que tenim dels presos no són certs. Hi ha el mateix que en llibertat. Bones persones i no tan bones. I que generalment són persones que han comès una greu errada en la seva vida o que viuen en un entorn excloent. I que el delicte és conseqüència de l'entorn i la poca possibilitat d'èxit social que tenien. Tenim molta feina a fer com a societat. Algunes i alguns, si se'ls hagués donat una oportunitat, se n'haurien sortit. La inserció social i laboral són prioritàries com a prevenció als delictes.
Quin paper té l'educació amb la reinserció?
L'educació crec que és el principal graó per aconseguir una inserció laboral, entenent l'educació en el sentit més ampli.
En aquest sentit, en aquesta última temporada hi ha hagut molt de debat amb l'adoctrinament, l'educació...
Crec que l'educació ha de ser i tenir com a objectiu aconseguir alumnes crítics i autosuficients per poder ser en un futur persones compromeses i amb criteri propi en tot moment. Crec que precisament és el contrari de l'adoctrinament de l'autoritarisme.
Vostè també és mestra i psicopedagoga. Què troba faltar de dedicar-se en el seu dia a dia?
La professió de mestra inclou molta vocació i jo l'entenc així, com una manera d'ajudar els altres. Per això vaig estudiar també psicopedagogia. Aquí intento, des d'explicar temes que no entenen per manca de comprensió lectora, escriure instàncies a algunes que són analfabetes o simplement desxifrar els papers jurídics que reben d'advocats o jutges. Ara per ara, la meva prioritat és sortir en llibertat. Evidentment que la meva professió ha sigut en el món educatiu. Quan tot això s'acabi, em plantejaré la meva vida professional.
A la presó també s'hi fan classes. Expliqui'ns una mica què en pensa, com són.
A la presó hi ha una escola d'adults, però el que realment és positiu és la professionalitat de les educadores que intenten planificar activitats més enllà de les classes de competències bàsiques com llegir, escriure i matemàtiques, que permeten que els interns desenvolupin les seves pròpies capacitats. Cal aprofundir molt més encara en aquest tema. Les diferències amb Madrid és que allà no hi havia activitats fora de les obligatòries d'escolarització.
Vostè què llegeix i quina música escolta a la presó?
Llegir és una de les activitats que sempre m'ha portat més plaer i aquí ha sigut bàsicament el que m'ha fet sortir mentalment de les parets que ens tanquen. Porto 270 dies empresonada i llegits 220 llibres. Llegeixo assaig, novel·la, contes, autobiografies, molts que em fan arribar gent per correu i que me'ls aconsellen, des d'escriptores i autors, editorials, o simplement lectors, lectores, que els ha agradat un de concret. O la meva família... I me n'entren per paquet, i fins i tot bibliotecàries, com les del meu municipi Torroella de Montgrí, que em fan un paquet amb el que elles creuen que m'agradarà. Música aquí no pots escoltar més enllà de la ràdio o la televisió, així que la música no puc escoltar-la. La cerco en emissores de ràdio o en la visibilització de concerts retransmesos a la tele.
A la presó vostè va dir que es perd la identitat. Què fa no perdre-la? I considera que també passa o pot passar amb els pensaments i les idees?
Es perd la identitat perquè tothom es lleva, menja i fa el mateix i a la mateixa hora. És rutina marcada sense poder tenir iniciativa pròpia ni decisió. El que jo he fet és primer apuntar-me cada dia a primera hora del matí a una activitat diferent. Això em permet primer saber el dia en què estem i després llevar-me amb un objectiu concret i no caure en el desànim. I les hores mortes, jo en dic robades, autogestionar-me el temps en activitats personals com llegir cartes, llegir un llibre, escriure el diari, escriure entrevistes o reflexions, fer ioga a la cel·la... Tot això ho tinc en una pauta estricta d'horari, com fan, per exemple, els mestres en un centre escolar. L'únic que és lliure és el pensament i les idees, i això mai es podrà empresonar, com deia Virginia Woolf.
Quina és la seva identitat, les seves arrels?
Crec que hi ha tres fets que s'inscriuen en la meva identitat. Personal, una família de pagès arrelada a la terra, però sobretot matriarcal, molt unida amb uns grans valors familiars i d'amistat apresos. La meva vida, que transcorre en un municipi, Torroella de Montgrí, molt inclusiu, amb un paisatge ric on et pots moure per muntanya, riu, mar, plana, turisme i arrels tradicionals en la comarca de l'Empordà. Un país, Catalunya, amb una forta identitat nacional i social pròpia. Laboral, el món de l'educació com a mestre, la cooperació internacional a països de Centroamèrica, coneixent realitats molt diverses, i el món sindical en la defensa dels drets de la classe treballadora. Polític, que és la unió de les altres dues vessants, la defensa de la part social i la nacional com a un bé per a tota la ciutadania, des d'una concepció de dret a la llibertat, a la igualtat i a la fraternitat com a principis republicans a nivell municipal i nacional.
Vostè també és molt activista en temes d'igualtat, però en quin sentit encara se sent lliure aquí dins?
Els termes d'igualtat s'aprenen en la vida quotidiana. On n'he après més és en el món sindical, en les relacions laborals i socials, en els centres de treball. Vaig ser conscient que cal fer d'activista cada dia i a tota hora en el sindicat. Fins i tot en les estructures, quan una dona assoleix un càrrec, té més dificultats per arribar-hi, és més qüestionada i ha de demostrar la seva capacitat cada moment perquè no se la consideri un florero. Heu escoltat mai dir que aquest home és un florero? I n'hi ha moltíssims que ocupen càrrec i no tenen capacitat ni criteri, però en els homes no se'ls qüestiona mai. També cal ser activista en les normes socials que dificulten la tasca de les dones, per exemple. Quan jo vaig entrar en l'estructura del món sindical, les reunions es feien al vespre, en el bar, i vam ser en aquella època que les dones vam començar a fer canviar en els hàbits socials, dient que el treball i les reunions havien de ser en el despatx, i els matins, a primera hora. Des de llavors no he parat de defensar, estigui on estigui, la igualtat entre homes i dones en l'àmbit personal, social, polític. Arreu hi ha temes per canviar. A la presó també. Amb l'excusa que només un 8% de la població presa són dones, és un hàndicap en l'organització dins la presó, en lloc de ser vist com quelcom positiu. Em sento lliure, com deia abans, de pensament. I ens al contrari del que devia ser l'objectiu d'aquesta ignomínia de presó, crec que tant jo com els meus companys i companya empresonats ens hem refermat en les conviccions i els anhels. La por i la privadesa de llibertat ha donat pas a la fermesa i serenor dels pensaments i reflexions.
Aquesta és l'entrevista que l'Eugènia, per cert, Eugènia, bona feina, gràcies.
A vosaltres.
Deu ser l'entrevista més estranya que has fet mai.
Molt estranya, molt estranya, molt freda i molt propera a l'hora.
Aplaudiments de la gent, a la Dolors, que ha contestat aquestes preguntes que l'Eugènia li va fer en un qüestionari i que li han fet arribar a la Dolors a partir de la seva germana. Deien entrevista estranya perquè també es fa estrany que al segle XXI, quan a les presons, per bé que hi ha moltes limitacions, però s'hi poden entrar, doncs això, qüestionaris, o els diaris han fet un munt d'entrevistes, és estrany que en un mitjà com la ràdio no es pugui tenir una estona, ni que sigui curta, per poder parlar amb una persona com la Dolors en aquest moment. Gràcies, Eugènia.
A vosaltres.
Aquestes eren l'entrevista que vam fer al novembre, però ara és moment de canviar d'entrevista i passar a la secció. I avui saludem a Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella. Bon dia, Teresa.
Molt bon dia, bon dia.
Com cada dimecres ens portes novetats literàries, què ens destaques avui?
La veritat és que no us porto una novetat, perquè moltes vegades ens en donem compte de que hi ha llibres que haurien d'haver tingut més ressò i la gent els hauria d'haver descobert, però no és el cas. Potser perquè queden enterrats amb moltes altres novetats o bé, perquè... I és el cas de l'Aniversari, una novel·la de l'Imma Monzó, que va ser club de lectura aquí a la llibreria divendres passat, i encara tenim el record d'un club de lectura molt interessant, actiu i amb molta participació, perquè és una obra relativament curta, però plena de reflexions i plena de comentaris molt interessants, de frases que subratllaries.
Algun exemple, per exemple? Ja que hi som?
No, us dic que l'Imma Monzó és una autora que havia publicat a l'editorial de Magrana i té reculls de contes molt interessants. I novel·les, mira, té 12 novel·les i 11 premis literaris.
No està malament.
Val? O sigui, això sóc ja... Qui no l'hagi llegit, hi ha de posar remei, perquè, clar, no pots tenir una autora nascuda l'any 59 catalana que tingui aquest reconeixement i que t'hagi passat desapercebut. Aquí és que algú no ha fet bé la seva feina i s'hi ha de posar remei. Aquesta obra va ser un encàrrec que li va fer el grec Calimma Monzó, que
fes al teatre grec.
Sí, que li fes un petit argument, una obra de teatre que es pogués representar durant molt poca estona i que l'escena passés a dintre un cotxe. Evidentment, la capacitat de Calimma Monzó de fabular i d'inventar i de trobar arguments no va tenir-ne prou amb aquests 12 minuts que havia de durar l'obra.
Sembla un capítol d'internet d'un programa de cotxes.
Exacte. Doncs tot el que va pensar va haver d'escriure darrere d'aquesta obra, que no l'he vista i no sé com va, que la tinc ganes de buscar-la i de preguntar-li a ella. No sé com va acabar el tema de l'obra teatral, però sí que va haver de fer una novel·la més per poder explicar tot el que se li havia ocorregut. No es poden dir coses d'aquesta novel·la, no se'n poden dir gaires, perquè sobretot ella fa molts girs bastant sorprenent, és una dona que és intriga, provoca una intriga inquietant. Inquietant és un bon adjectiu per descriure com és. I sobretot és molt ben estudiada psicològicament. O sigui, els personatges són molt reals i tenen una actuació i una manera de fer que l'entenem perfectament. Potser amb nom tots coincidim, però l'entenem.
Estaríem parlant d'un thriller?
Sí, més o menys, però ja et dic, molt psicològic. És un matrimoni que estan en una crisi, no pas gaire greu, però una crisi poder també duta perquè els bessons, que són els dos fills del matrimoni, tenen ja 22-23 anys i ja se'n van estudiar fora. Per tant, és una mica allò, aquella idea de com la parella després de molts anys es torna a retrobar moltes hores sols i gairebé no saps què dir-te. De sobte dius, mira, tu també ets aquí, no?
Casualitats de la vida.
De sobte ets conscient de que tens algú al costat que ja ni te'n recordaves, perquè era com una figura que feia unes feines que els havíeu organitzat. I degut a aquesta crisi que tenen de no saber tornar a estar junts, ella proposa que callin, que escolta, fem una prova i saps què, callem i no diguem res, a veure si això funciona. Curiosament, com menys parlen, més s'entenen. Ella el torna a trobar interessant, de sobte fins i tot els hi funciona més el tema sexual, perquè ella té més morbo, no dir ni piu, ja sembla que té un desconegut a casa, i tornen a començar una relació, però amb un silenci absolut. Diuen que si han de dir alguna cosa important ja s'ho escriuran, però clar, gairebé mai res és tan important com per haver d'agafar el bolígraf o el llapis i un tall de paper per escriure-ho. Per tant, es deixen de dir moltes coses.
Cal tenir en compte que això era per una obra de teatre.
Això havia estat una obra de teatre. Bueno, això era... El que va ser el nucli de l'obra de teatre, evidentment, havia de ser el tema que després desenvolupa, i és que ell pren la decisió de fer-li un regal d'aniversari, aniversari que ella no entén, perquè no és el seu sant, no és el seu aniversari, no fa anys, no fa anys que es van casar. Més endavant ja li explicarà ell què estan celebrant, però se'n van d'excursió amb una mena de vall, amb un espai deshabitat pràcticament, en què hi ha un casalot que havia sigut hotelet però està abandonat i està totalment decadent, i en allà amb el cotxe parat i fins i tot sense possibilitats de sortir, que el doctor ja irà sapiguent per què, li diu quin és el regal que li ha fet. Estic segura que a la meitat de nosaltres aquell regal no ens agradaria gens ni mica, però com que aquesta dona té un caràcter tot especial, comença a disfrutar del que li regala. Impossible explicar-vos-ho, ho sento.
No, tampoc farem spoilers, que no és la idea.
Mentrestant, hi ha dos personatges propers o que també estan en la història, i són dos nanos de 12-13 anys que, molt amics, que han crescut en aquest espai, en aquest casalot abans que fos tancat, i que, com que no tenien ni televisió ni gaires entreteniments, llegien moltíssim i jugaven a interpretar el que llegien. És a dir, en aquest cas llegien Moby Dick i agafaven tot el que podien per representar la mar i com ells lluitaven amb la balena i com tots els textos, tots els diàlegs els representaven entre tots dos i gaudien moltíssim de la lectura. En algun moment aquestes dues històries convergiran, la dels nens lectors i la d'aquest matrimoni que estan a dintre el cotxe tancats. Què us he de dir? Sobretot jo, a veure, quan parlem a vegades de què va un llibre o de què va una obra, sí que a vegades podem pensar que va d'una crisi matrimonial o que en realitat jo crec que va de com la literatura afecta les persones, sempre, en tots moments. O sigui, com el fet de llegir, ser o no ser lector, et converteix en un tipus de persona o un altre. Persona que és lector, un d'aquests nens, per exemple, que és en Guillem, que és el més apassionat, diu que ell és moltes persones, que cada vegada que llegeix un llibre és aquella persona que llegeix, i no entén com hi pot haver gent plana que diu que ells són allò, la seva mare que neteja la casa, que cuina, i només és ella. Vull dir, no és 20 persones en un mateix mes.
Doncs sí, doncs, la imaginació i la lectura.
Exacte, sí. I no sé, tinc bastantes coses assenyalades, perquè ja et dic, va ser un club de lectura, però no sé, hi ha un espai que m'he apuntat.
Ensenya'ns en alguna...
Sí, perquè la Imma Monzó parla tot sovint de la diferència entre la mentida i la ficció, i ella diu que els que llegeixen ficció ja saben el que estan llegint. Una mentida, tu no saps que t'estan dient una mentida, per tant, una mentida ofèn perquè t'estan enganyant. Però llegir ficció és molt natural perquè és un joc que hi estan disposats els dos, el que te l'explica i el que la llegeix, aquesta ficció.
Totalment d'acord.
Diu, al començament se'm feia estrany. Ja saps com em costa passar-me històries que són mentida. Això és una conversa del matrimoni a dintre el cotxe. Ella se subleva i amb vehemència exclama: com pots dir-ne mentida de la ficció? Són dues coses ben diferents. Està a punt de dir una maleïda frase, però no se n'està. Ficció i mentida són dues coses diferents. En la ficció, tu participes d'una convenció establerta, i en la mentida no hi ha consens. És una tirania unilateral. D'acord, però si continuem per aquest camí, fent que les paraules adquireixin un pes desproporcionat, anem malament. Sí, tens raó, menteix ella. Les paraules mai no tenen un pes desproporcionat. Els fets sí, els fets sempre tenen un pes desproporcionat, però les paraules no. Això és una petita reflexió que dedueixo que la gent... No, és que jo per llegir una història que no és veritat ja no m'hi poso, no em fa gràcia. Però clar, és que hi ha molts novel·listes que utilitzen la ficció per fer una reflexió, i reflexions importantíssimes que ens afecten a la nostra vida contínuament.
Doncs fem un últim repàs al títol del llibre i a l'autor.
Sí, l'aniversari, Imma Monzó, editorial Columna. La seva última obra, però que ja és editada, diria jo, que de finals del 2017, ara us ho confirmo. No, mira, març del 2016. Per tant, si sou lectors i us ha passat desapercebuda, encara sou a temps, perquè a les llibreries el tenim amb edició de butxaca, 9,95 € o així, vull dir que... I amb edició de tapa dura, per si us fa gràcia regalar-lo. Important, Imma Monzó.
Doncs... Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella. Moltes gràcies i fins dimecres que ve.
A vosaltres també. Adéu-siau.
Adéu, vagi bé.
Adéu.
I queden 7 minuts per les 9 del matí. Estem en directe al Supermatí de Ràdio Capital. I ara és moment de fer la informació general. Primer Primer parlarem de l'exconseller Raül Romeva, que diu que és un pres polític i defensa el dret a l'autodeterminació quan s'ha intentat tot abans. L'exconseller repassa la seva trajectòria de cultura de pau i es defineix com a demòcrata, republicà i europeísta. Alba Lejide.
Sí, en estos momentos soy diputat en el Parlament de Catalunya, suspendido de sus funciones por ese tribunal, y justamente hoy, hace un año, 365 días que estoy en prisión y por lo tanto me considero un preso político.
A més, ha defensat que l'independentisme no és un projecte contra ningú i que sempre s'ha apel·lat al diàleg des del respecte mutu. També ha afirmat que el dret a l'autodeterminació no està prohibit per cap tractat internacional ni per la Constitució espanyola i que considera que és un concepte que evoluciona.
El tribunal cita dimarts que ve com a testimoni Joan Tardà, Roger Torrent, Artur Mas, Mariano Rajoy, Marta Pascal i Xavier Domènech. Dimecres declararan Soraya Sáez de Santa Maria, Cristóbal Montoro i dijous Íñigo Urkullu, Gabriel Rufián i Ada Colau, entre altres. Laia, Alba.
A través d'una diligència d'ordenació de la lletrada de l'Administració de Justícia, el tribunal ha començat a fixar els primers interrogatoris de testimonis i ha decidit començar amb el bloc dels polítics. Amb aquest calendari, doncs, els magistrats calculen acabar amb els interrogatoris de tots els acusats abans de dimarts. Per llei, tots els testimonis estan obligats a dir la veritat i han de respondre a totes les parts. És previsible, per tant, que aquí prengui la paraula l'acusació popular de Vox, que n'ha proposat alguns d'ells.
I deixem el tema del judici i passem a la política general. Pedro Sánchez acusa Esquerra Republicana de Catalunya de refusar el diàleg per continuar vivint del conflicte i perquè prefereix un govern del PP. El president espanyol alerta que el tigre de l'independentisme devorarà Esquerra, com ho va fer amb el PDeCAT.
Ustedes nunca quisieron dialogar. Ustedes tienen miedo a dialogar. Ustedes no quieren resolver la crisis en Cataluña, quieren vivir de la crisis en Cataluña. Y en eso, como bien dice el refranero español, señoría, los extremos se tocan. Ustedes viven mucho mejor, o vivían mucho mejor, con un gobierno del Partido Popular que también no quiere resolver la crisis en Cataluña, lo que quiere es vivir del conflicto en Cataluña.
Sánchez ha fet aquestes manifestacions a la sessió de control al Senat i en resposta a una pregunta del senador d'Esquerra Republicana, Joaquim Ayats, que l'ha acusat d'haver renunciat al diàleg per covardia o per deshonestedat i haver renunciat així a aportar una solució política al conflicte català. Segons Ayats, el govern del PSOE ha evitat l'acord sobre els pressupostos per motius electorals.
Elisenda Alemany deixa el grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem. L'exportaveu dels comuns al Parlament preveu mantenir l'escó.
Alemanya ha pres aquesta decisió uns mesos després que deixés el càrrec de portaveu per discrepàncies amb la direcció després de la marxa de Xavier Domènech com a líder del grup parlamentari. Cal recordar que Alemanya encapçalava un corrent intern sota el nom de sobiranistes, que la va apartar encara més de les tesis de la cúpula del partit. Fonts properes apunten que una de les vies a partir d'ara podria ser convertir sobiranistes en un corrent polític propi fora dels comuns.
I com comentàvem al principi i hem anat allargant al llarg del programa del Supermatí, avui serà el moment de declarar de Josep Rull, exconseller de Territori i Sostenibilitat, i també de l'exconsellera torroellenca Dolors Bassa. Com hem comentat, Ràdio Capital seguirà en directe al testimoni de Dolors Bassa, que el podreu escoltar en antena al 93.8 FM o també a radiocapital.cat i seguir en format streaming el vídeo en directe des del Tribunal Suprem des de Madrid. Com tot això, però abans hem de fer un repàs a l'agenda.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
I les principals activitats d'avui, dimecres 20 de febrer, passen a Sant Feliu de Guíxols, que hi ha una xerrada sobre arròs i arrossos. Martí Seguer.
Sí, concretament al Centre Cívic Tueda, a les 6 de la tarda, on es parlarà de l'origen i de la història d'aquest petit cereal a càrrec de la senyora Carme Barreneche, de l'Associació de Dones Armazenda, de Santa Cristina d'Aro.
I avui al Teatre Municipal de Palafrugell s'hi entreguen els premis Tom Sharp.
L'entrega de premis serà a les 12 del migdia i és un premi escolar de redacció pels alumnes de quart d'ESO i de primer de batxillerat en llengua anglesa, promogut per l'àrea d'educació, els centres educatius de secundària de Palafrugell i la Fundació Tom Sharp.
Gràcies, Martí. I un últim repàs a la previsió del temps amb Albert Aparicio.
Continua el temps anticiclònic, amb alguns intervals de núvols mitjos i baixos pel matí i també algunes boirines, que desapareixeran ràpidament. A la tarda el sol dominarà i el cel quedarà força serè a bona part de la comarca, amb una temperatura màxima que pot arribar a superar els 16 graus. Demà continuarem un dia més sota l'influència de l'anticicló i la setmana podria acabar amb ambient pràcticament primaveral.
Gràcies, Albert. Ara mateix tenim 8 graus a la majoria de poblacions, excepte Calonge, que teniu un grau i mig, i a Verges, mig grau negatiu. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. I us ha parlat Gerard Escaig. Que tingueu un molt bon dimecres, 20 de febrer. Ens trobem durant el dia amb la transmissió de la declaració de Dolors Bassa al Tribunal Suprem. Que vagi bé.